Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Hola, bon dia, amics de la veu de Navàs. Oients, aquí comença un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Tecnologia, ciència, medi ambient, curiositats científiques, novetats, etc. Això és el programa mensual que fem a la veu de Navàs. I avui el podem dir que és un programa d'utilitat, de salut, a nivell de divulgació. No ens posem a nivell mèdic, que no es tracta d'això. Perquè parlarem de l'al·lèrgia al pol·len a la primavera, un tema que afecta a molts i que cada any sembla que va a més. Doncs ens hi posem. Què és això de l'al·lèrgia? Quan parlem d'al·lèrgia volem dir o es deu a una reacció que fa l'organisme en contra de substàncies que troba estranyes que penetrin el cos. Aquestes substàncies poden entrar de moltes maneres en nosaltres. Per l'aparell digestiu, amb els aliments, amb els medicaments, etc. Per l'aparell respiratori, inhalant-los, són absorbits també a vegades per la pell, en contacte directament, o travessant-la la pell, com quan ens donen una injecció, una picadura. Tot això, aliments, medicaments, inhalants, per exemple, contactants, injeccions, picadures, poden ser motiu d'al·lèrgia. I avui ens referirem per això a l'al·lèrgia de la primavera, a la deguda a les plantes. Llavors, les plantes, vull dir, el nostre cos reconeix aquestes substàncies una mica estranyes i intenta d'alguna manera neutralitzar-les, i llavors és quan ens provoca l'al·lèrgia. Se'n diuen al·lergògens, perdó, o sigui, les substàncies que ens donen les al·lèrgies, aquestes que provoquen una resposta quan ens entren en el nostre organisme. Són substàncies estranyes per al cos. Moltes tenen accions químiques danyines sobre l'organisme. Moltes d'aquestes que provoquen al·lèrgia poden ser, veieu, exemples tan clars com tenim, amb els medicaments, amb els aliments, amb les substàncies que suren a l'aire i que respirem, com el pol·len, que parlarem avui, els fongs, les partícules d'àcars, per exemple, de terra, de la pols, a la caspa dels animals, a les substàncies que toquem a vegades, a materials utilitzats en algunes professions. Per tant, el que pot donar l'al·lèrgia és molt variada. Una mica per grups, l'al·lèrgia, diguem, ens penetra el nostre cos per contacte, anem a veure uns quants grups, per contacte degut a les plantes o degut a vegades als animals que toquem, o degut fins i tot al làtex o als metalls. Això seria per contacte. Ens arriba també l'al·lèrgia, o ens entra en el nostre cos per ingestió, ho sabem de molta gent, deguda, per exemple, a la llet, però no solament a la llet, sinó també a altres aliments, degut als medicaments, degut al peix o al marisc. També pot entrar al nostre cos injectat, com? Amb un medicament que ens prenem, amb una picada d'un insecte, d'una abella, per exemple, o senzillament ens pot entrar l'al·lèrgia al nostre cos, ens podem, diguem, intoxicar al·lergògenament inhalant, respirant-ho, com el pol·len, és el que ens referirem avui, o la pols, o els fongs, o la pelussa dels animals domèstics, etc. etc. A la primavera és més normal que tinguem al·lèrgia, arriba el bon temps, fem activitats a l'aire lliure, i per algunes persones això genera una afecció negativa a la seva qualitat de vida causada pel pol·len de moltes plantes i, com sabem, molt molestes. I aquest any ho són. Què podem dir que és el pol·len? Doncs el pol·len en si és una partícula reproductora que emet el genital masculí de les flors, per tant és un tema de sexualitat de les plantes, amb l'objectiu de fecundar les flors femenines per donar fruit. Per tant, és una funció que ens interessa a tots, perquè si no els arbres no tindrien fruites, no? Per tant, repeteixo, el polen és una partícula, partícules que s'escapen, que volen, no? Més o menys grossa, que a més el genital masculí de les flors, de les plantes, amb l'objectiu d'anar a fecundar una altra flor femenina per donar fruita. Per tant, un tema ben necessari. Durant el període de la polinització, una sola planta produeix milers i milers de grans de polen, això en pol·lulen per l'aire, i amb el vent el polen aquest pot arribar a llargues distàncies. Els grans de polen, doncs, tornem a repetir una mica, són unes cèl·lules sexuals masculines de les plantes en flor. Es formen a on? A l'interior dels estams. Els estams són uns filets que veiem a dintre d'una flor, dintre d'una rosa, per exemple, són fàcils de veure. Uns filets que surten de dins de la flor. Uns de prims, eh? Això són els estams. I un cop són madurs aquests estams, s'alliberen, diguem, tenen unes anteres, tenen uns granets al capdamunt, i són els que salten, s'han madurat d'allà, ja no aguanten, i es transporten pel vent. La funció biològica és arribar a una altra planta femenina, que tingui també flor, i llavors entrar a fecundar-la, entrar on té l'ovocèl·lula. I on és això? Doncs això és, la part femenina aquesta, és el que en diem, se'n diu, vaja, l'estigma, que és un capçal més gros que hi ha a l'interior de la flor, que acaba una mica com un embut. Doncs aquest tipus d'embut és on s'introdueix el filament, l'antera, que és la part masculina, i va cap a aquest embut, on a dintre, a l'interior, a la part de baix, de l'antera aquesta que està en el centre de la flor, no de les fulles, tot això està en el centre de la flor, però és com un embut doncs, des de més prima, més gruixut, i allà fecundarà la part femenina, que és el que és, allà hi ha l'estigma que en diuen, també hi ha d'altres petites parts que se'n diu l'estilo, l'ovari, etc. A les nostres altures, podríem dir, el normal és que aquest traspàs d'una banda a l'altra, des d'una flor a l'altra, des de la part masculina, que hem dit l'estam i les anteres, fins a la femenina, l'estigma i el pistil, doncs ho dugui el vent, però ho arrossegui el vent d'una flor a l'altra. Però no només això, tots coneixem els insectes, les abelles, les papallones, els escarabats, també tenen també produeixen aquesta polinització. Ens afecta a nosaltres aquesta polinització? Doncs sí, les persones que hi són al·lèrgiques, aquests grans que van d'una banda a l'altra portats pel vent, i diem d'una flor a l'altra i la part cèntrica de la flor, provoca una resposta en el sistema immunitari. Tenim símptomes com conjuntivitis, llagrimeig als ulls, picor, enrogiment ocular, no? De rinitis també, esternuts, picor, congestió, degoteig del nas, asma bronquial podem arribar a patir, que és una dificultat per respirar, amb tos, amb xiulets, dintre el pit, una sensació d'opressió del tòrax, fatiga, cansament, o sigui, les manifestacions són, alguns les haureu experimentat, doloroses i diguem que fan patir. Ara, la primera és que no pot sortir al carrer perquè doncs, tenim efectes constantment. No? Quines mesures de prevenció hi ha? Ara les direm d'una manera senzilla, però després al final del programa ens hi tornarem a referir. Quines? Doncs què podem fer nosaltres per evitar que la polinització, el pol·len que pol·lula doncs, pels carrers, per les carreteres, per les ciutats, pel camp, no ens afecti massa. Doncs una, esclar, és evitar sortir al camp i fer activitats, com és lògic, a l'aire lliure, els dies en què la concentració de pol·len a l'aire és més elevada. Protegir els ulls amb ulleres de sol, també, i cobrir el nas, tapar-se el nas i la boca, si podem, amb un mocador, amb una màscara, els dies d'alta polinització. A casa, ventilar l'habitació al vespre, que llavors ja es frena, ja es para, no hi ha tanta polinització com al mig del dia, i, si un cas, realitzar polvoritzacions d'aigua abans d'anar a dormir a l'habitació. Mantenir les finestres del dormitori tancades, i això que diem de l'aigua, penseu que la humitat fa caure la pols aquesta, el polsim, les volves de pol·len i és un avantatge, no ens afecten tant, no? Si anem amb cotxe, mantenir les finestres tancades, els filtres que incorpora el sistema d'aire condicionat ja redueixen l'entrada de pol·len quan engeguem l'aire condicionat. Evitar estendre la roba a l'aire lliure durant l'època de la pol·linització. I, clar, si els símptomes de l'al·lèrgia apareixen i són forts i greus, consultar el metge perquè ens derivi doncs, a un especialista o la medicació que haguem de prendre. Ens hi posem d'aquí uns moments, avui, en el programa aquest, doncs, de el pol·len a la primavera o l'al·lèrgia al pol·len, diguem-ne, a la primavera, que és el que ens afecta. Fins ara mateix. You asked me to write a tune all about the things that go wrong, and then you asked me to come home soon to the place where I belong. But you stand on the other side of the line, this place, and you can't see me, you are blind, and this you can fake. No, this you can't fake. And sometimes I wanna be, I scream that I wanna be anyone but me. And I don't know if I can write about chosen wars and the things you fear. Sing aloud, closing doors, show me what's real. But I know when I close my eyes, late at night, there's only one thing, a night showing that she can lie. It's your fight, show me something. Can you show me something? And sometimes I wanna be, I scream that I wanna be anyone but me. Say, all I know is love, it's okay. I'll write what I know, you do the same. Tell me how to say, sometimes I wanna be, I scream that I wanna be anyone but me. Seguim amb Ciència a l'abast de tothom en aquest diumenge de primavera, que és quan més ens afecten les al·lèrgies, el pol·len. Un tema, doncs, que és un problema, vaja, i que ja l'hem titulat d'aquesta manera, al·lèrgia al pol·len. Tot seguit veurem algunes plantes que ens preocupen més perquè generen fàcilment aquest pol·len. Com a mínim són empipadores, sembla que neva, es dirigeixen cap a nosaltres amb el vent, totes les volves, i ens molesta el nas, el coll, els ulls, tot, a tot arreu. Algunes d'aquestes plantes que produeixen molt pol·len, les més importants són les gramínies. Són la primera causa d'al·lèrgia al nostre país i es distribueixen pel centre i el nord d'Espanya, però també a Catalunya li afecten moltíssim. L'estat d'herbes, que ens volen dir males herbes, el fenàs, aquestes herbes primes que trobem amb una tija alta a vora la carretera, això, creixen amb els camps de conreus, els descampats, amb els camins, i solen florir entre abril i juliol. Per tant, aquestes les hauríem de situar en aquesta època, entre abril i juliol. Un altre tipus de plantes que afecten molt el seu pol·len són les que en diuen les de la família de les olees, que una és la freixera, que fa el pol·len, bàsicament, entre el febrer i el març, l'olivera, una mica més tard, entre abril i juny, i la truana, o sigui, freixera, olivera i truana, són molt d'aquesta època de primavera fins al juliol, podríem dir. Són causa d'al·lèrgia, doncs, arreu. Sempre solen classificar que els tres arbres que més ens preocupen en aquesta zona solen ser els plataners, les oliveres, segons diuen, i els ciprers. Més plantes, doncs, que el seu pol·len ens afecta i ens dona problemes a la primavera, és la parietària, és de la família de les males herbes, també, és el blet de les parets. La seva pol·linització ve una mica més d'hora, però després, doncs, també, o sigui, bé, comença per allà al febrer, però a vegades no acaba fins a la tardor, cap allà al novembre. Barcelona, la zona del Barcelonès, és una de les més afectades, també València i Múrcia. Aquestes plantes creixen a les esquerdes dels murs, aquests blets, a les parets, a les roques, a la vora dels camins, a les carreteres, a la zona de deixalles. Tenen unes fulles, però si les voleu identificar, ja les coneixeu, unes fulles verdes en forma de rom, i la tija a vegades és rosada. Sovint les fulles s'enganxen a la roba, com el velcro. Són les que en diuen les parietàries. El plataner, ja ho coneixem. Té una gran... O sigui, és el que es fa en el passeig, en els passejos dels pobles, les avingudes, una gran capacitat de produir pol·len, alliberant-lo a l'atmosfera i dispersant-lo a molts quilòmetres. És el que diu que el vent se l'emporta més enllà, per tant, deu ser dels més lleures. Sol ser una pol·linització del plataner curta, entre març, abril, maig, màxim, però molt intensa. Una altra família de plantes que donen aquest pol·len empipador i que pol·linitzen més cap a l'hivern són les que en diuen les coníferes. Sobretot si hi ha hiverns suaus, afavoreixen l'augment d'aquest tipus de pol·len, i els més representatius són el xiprer i el ginebró. El xiprer, que recordarem perquè fa aquest tipus de pinyes toves com un abet, i es planten molt els xiprers, doncs, per parar el vent, per aturar una zona, doncs, d'això de que ens arribi massa el vent a unes cases, a uns camins, a uns cementiris, etc. Pol·linitza cap a l'hivern el ciprer. I el ginebró també fa aquests ginebres, aquest arbust, uns cons com boletes, que n'hi ha uns que són grocs, que són els masculins, i els altres verdosos, blavosos, són els femenins. És per fer, doncs, produir, doncs, la pol·linització femenina i masculina d'aquest arbre. El pol·len es desprèn dels cons masculins, que és el groc, cap allà al mes de març i abril, i se'n va cap als cons femenins, verdosos, blavosos, on el fecunda. El ginebró de bosc és bastant conegut, i per això es diu, com que fan aquests cons, aquestes, bueno, més aviat unes boletes, se'n diuen coníferes. I les volves dels pollancres? Contrari al que ens sembla, el que sabem, el que creiem, les volves blanques que es desprenen dels pollancres, que són molt empipadores i sembla que neva, que volen i volen per l'entorn d'allà on hi ha la pollancra, donen un espectacle cada, diguem, final de primavera assombrós. Són molt empipadores per ficar-se al nas, a la boca, al coll, te les pots treure, et fa esternudar, però no són causa d'al·lèrgies. Tal com les altres podrien haver de tractar-se amb histamínics i tot, les bulbes del pollancre no, ja que no es tracta de pol·len, sinó que és un sistema que té la mateixa planta de dispersar les llavors per l'aire cap a la part de la part masculina cap a la part femenina. Senzillament, és un transport de les llavors d'un lloc a l'altre, però no és un pol·len, és per reproduir-se, és la pol·linització reproductora, en podríem dir. Diu que estan augmentant els especialistes molt les al·lèrgies amb els joves. A l'Hospital de la Vall d'Hebron estan treballant molt amb aquest tema, són uns especialistes amb al·lèrgies i amb pol·linització, i recorden que les malalties al·lèrgiques s'han duplicat en els últims 15 anys en els països desenvolupats. Ara ja afecten el 25% de la població, les al·lèrgies, i moltes degudes al pol·len. Es preveu que en un parell de dècades, pràcticament la meitat de la població, o sigui, el 50%, patirà algun tipus d'al·lèrgia o altra. Aquestes patologies afecten cada vegada més pacients, això que deia, més joves. S'ha de tenir una atenció pediàtrica, des de ben petits. La doctora que porta el tema doncs alertava fa un temps d'un avançament de l'aparició d'aquests símptomes entre els nens menors de 5 anys. Fins ara es creia que no calia fer cap diagnòstic ni cap prova de que hi ha unes proves d'al·lèrgia, com segurament tots coneixeu, però això ara ja no és correcte, sinó que menors de 5 anys cal fer-ho en alguns d'ells perquè tenen problemes doncs, d'al·lèrgies al pol·len i a d'altres plantes i d'altres tipus d'infeccions que hi ha d'aquest tipus pol·línic. Hem detectat, diu, l'aparició dels símptomes en nens i nenes de 2 i 3 anys i convida això els pares a visitar un especialista doncs, en les primeres sospites de que pugui ser una al·lèrgia. Les classes al·lèrgiques estacionals s'estan convertint en perennes, ja que hi ha persones que comencen a sentir els símptomes de l'al·lèrgia pel xiprés a principis d'any, que aquests són molt d'hora, van. Continuen, enllacen ja amb el pol·len dels plataners i de les gramínies a la primavera, que són la part més densa, més continguda, i a l'estiu ja no es lliuren del pol·len de la parietària, de les males herbes, que sol durar fins a ben bé entrada la tardor. Deixem aquí i la tercera part serà com afecten el pol·len, diguem, el sistema immunitari, a la sang i com afecta el nostre cos i algunes mesures de seguretat, algunes recomanacions que també hi farem. Fins ara mateix.
Like them girls in Vogue, I love the way she plays it cool. I think that she is beautiful. She's so lovely, 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 she's so lovely. She's pretty, a fitty. She's got a boyfriend though, and that's a pity. She's flirty, turned 30. Ain't that the age a girl gets really dirty? I don't know how we'll make it through this. I don't know. I love the way she bites her lip. I love the way she shakes them hips. I love the way she makes me drool. I think that she is beautiful. She's so lovely, she's so lovely, oh, she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely. A stunner, I wonder, was she this fit when she was 10 years younger? Come see me discreetly, she said she's got a trick or two to teach me. I don't know how I make it through this. I don't know how we'll make it through this. I don't know how we'll make it through this. I don't know. I think that you are lovely. I think that you are lovely. I think that you are lovely. I think that.
I don't know how we'll make it through this. I don't know how we'll make it through this. I don't know how we'll make it through this. I don't know how we'll make it through this.
Continuarem la tercera part del programa d'avui parlant de l'al·lèrgia al pol·len i, com que estem a la primavera, doncs, fonamentat amb el pol·len que es produeix en aquesta època. Anem a veure ara les afeccions que pot provocar el pol·len. De moment, diguem que aquest any, haver-hi hagut moltes pluges i poc fred, hi ha un nivell de pol·len molt més considerable. És molt més evident que no pas d'altres anys, no? Com es produeix la problemàtica del pol·len en el cos humà? Doncs fixeu-vos-hi, quan, per dir-ho d'una manera simple, el pol·len se'n diu un antigen, poden ser moltes d'altres coses, pot ser la pols, poden ser d'altres temes, però quan aquest antigen entra en el cos humà, les immunoglobines, els anticossos que tenim a la sang, provoquen una reacció amb aquest antigen, amb aquest pol·len, i lliuren, donen una reacció química produint histamina. I la histamina és un al·lergogen. Aquesta histamina, doncs, ens dona uns símptomes. Ens afecta, doncs, contraient els bronquis, dificultats de respirar, asma, exudació, tos, etc. Per tant, la reacció és una cosa simple. Hi ha tres components, podríem dir, el pol·len, els anticossos i les immunoglobines del nostre cos que capten aquest pol·len que ens entra al nostre cos i produeix, reacciona i dona histamina. El tractament, això ho ha de dir un metge, un especialista, però broncodilatadors, quan ens han de relaxar la musculatura bronquial perquè tenim una espècie d'asma, o bé antihistamínics. Fonamentalment, produeix el pol·len dues coses que... dos tipus, diguem, de malaltia ben característiques. Una és la rinitis, que aquesta afecta les mucoses del nas, i l'altra és l'asma, que inflama els bronquis. La rinitis, doncs mira, quan entra en contacte amb aquest al·lergogen que hem dit, el pol·len, i amb els anticossos, sintetitza a cada persona, dona la histamina, però que això provoca diferents trastorns d'inflamar, segons la persona, les membranes de les mucoses, el nas, picor al nas, esternuts, moc abundant, obstrucció nasal, etc. Cada un poden ser manifestacions diferents, no? Aquesta rinitis al·lèrgica, deguda al pol·len, afecta... diuen entre un 15 i un 25% de la població i provoca un fort impacte sobre la qualitat de vida perquè rendeixes menys si és a l'escola i també menys en el treball. Per tant, constitueix una càrrega econòmica també important per les baixes que provoca. La rinitis al·lèrgica és un factor que pot arribar a desenvolupar asma, és més greu, sovint això ve acompanyada d'inflamar els bronquis, que és l'asma, o bé els ulls, fins i tot la conjuntivitis. Per tant, podríem dir que la rinitis al·lèrgica i l'asma són manifestacions d'una mateixa malaltia, l'al·lèrgia, i no són patologies diferents com es creia al començament. En el cas de l'asma, el que s'inflama són els bronquis, que provoca que aquests s'obstrueixin i dificultin la respiració. Respirem malament, és una reacció, doncs, on, igual que abans, l'al·lergogen inhalat amb els anticossos produeix un efecte d'histamínic a cada persona. afecta molta gent, diuen que l'asma, la inflamació dels bronquis, l'asma al·lèrgica pot afectar fins a un 70% de persones, i la inflamació ve associada doncs, amb un augment també de secreció mucosa i de falta de respiració, de tapar-se el pit, de tos, d'opressió del tòrax, com diem, també d'aquells sorolls, que xiulets que fem els respirar, etc. Molt sovint l'asma apareix en forma de crisi, llavors s'ha d'arribar a tractar amb urgències mèdicament. Hem de dir també que la humitat, la pluja, fa disminuir el pol·len. Això és important saber-ho. La temperatura afecta les persones, com ja sabem, més sensibles, i les malalties respiratòries encara més, com són aquestes, la rinitis i l'asma. Tot això està condicionat per la humitat, que juga un paper molt important. Fixeu-vos. Les plantes que emeten, que llencen pol·len, aquí a la Catalunya interior, podríem dir, al centre de Catalunya, poden arribar a expulsar 500 grans, no grams, grans, per metre cúbic d'aire. Mentre que si ens anem a la costa, a vora la platja, no passarien de 50 o 60 grans per metre cúbic, 10 vegades menys. Què vol dir això? Que la humitat de la vora de la platja i això fa que la pol·linització sigui més lenta i, a més, cau, perquè si hi ha pluja, si hi ha humitat, doncs pesa més el pol·len aquest i doncs se'n va a les parts més baixes, a terra. O sigui que la pluja elimina el pol·len de l'aire, o almenys el disminueix moltíssim, i els dies, en canvi, secs, ventosos i solejats, augmenta molt la concentració de pol·len. Són els pitjors dies per sortir al carrer. A Catalunya tenim una xarxa aerobiològica operativa des de l'any 1983. Cataloga les plantes, les té totes classificades, i a més el període en què donen la pol·linització. I a més, una altra cosa, s'informen els diaris i la ràdio i els mitjans de comunicació en general de la concentració que hi ha durant el dia, o bé fa una previsió per una setmana, generalment és això. Tota la primavera, durant una setmana, es fa una previsió del que passarà. En aquesta setmana que ens trobarem ara, concretament aquesta xarxa aerobiològica per Manresa, per la zona de Manresa, la Catalunya aquí interior, dona sobre un nivell de 0 a 4, 0 és que no hi haurà pol·len i 4 que n'hi haurà al màxim, doncs hi ha unes plantes que tindran el nivell màxim durant aquests dies, que són la parietària, aquestes males herbes, les gramínies, també, el pi, el plantatge i el roure. Per tant, aquestes 5 com a destacades, n'hi ha més, però jo poso aquestes com a les que donaran un nivell alt, un nivell de 4 de pol·len durant aquests dies centrals del mes. I, en canvi, ja haurà passat, o encara algunes hauran de fer la pol·linització, com poden ser el plataner, alguns plataners, el salsa, el xiprés i alguns altres. Per tant, aquesta xarxa aerobiològica ens informa d'aquestes circumstàncies i com es troba cada una de les plantes. Dir també que la Generalitat de Catalunya sol donar uns consells per als que doncs, són molt més sensibles al tema d'això, del pol·len, i que pateixen molt la primavera. El Departament de Salut de la Generalitat ofereix uns quants consells, diguem-ne alguns. Cal identificar la persona que ho pateix, el tipus de pol·len que li provoca l'al·lèrgia, per conèixer millor les plantes que el produeixen. Això ja es fan proves, hi ha llocs especialitzats doncs, que et fan aquesta analítica. Si volem fer activitats a l'aire lliure, evitar zones que hi hagi planta que produeixin al·lèrgia, és lògic, i les hores de màxima concentració de pol·len, que solen ser entre les 5 i les 10 del matí, i entre les 7 i les 10 o les 11 del vespre. Tancar les finestres a casa durant la nit, utilitzar ulleres de sol. Quan si fem desplaçaments amb moto o amb bicicleta o amb cotxe, finestres tancades, amb moto o amb cotxe, doncs, procurar desplaçar-s'hi al mínim, i amb cotxe amb les finestres tancades. Estendre la roba dins de casa per evitar que s'hi acumuli pol·len, i medicaments, doncs, anar amb el metge a veure quin histamínic és el més recomanat, i n'hi ha alguns que tenen algunes contraindicacions de, com algo de, alguna mica de somnolència que cal que ens ho adverteixin. Consultar aquests nivells de pol·len, doncs, que els mitjans de comunicació hi són, només cal que entreu a pol·linització a Catalunya o bé al·lèrgia pel pol·len, doncs, al Bages, per exemple, ja hi surt. Hi ha també una guia per al·lèrgics molt detallada que dona la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, que en aquesta guia doncs aconsellen als pacients el que poden fer amb aquest tipus d'al·lèrgia del pol·len, però també si el pica una abella, i a la vegada els al·lergògens més importants que hi ha, les gramínies, el plataner, el xiprer, l'olivera, alguna altra, la parietària, també llavors al·lèrgics a aliments, que ja és un tema que no hem tocat, o bé animals domèstics, o a àcars, o a la pols, o a fàrmacs, o a la pell, dermatitis, o urticària, al·lèrgia al làtex, que hi ha algú que els pateixen, etc. Per tant, totes aquestes recomanacions, si voleu consultar aquests consells a la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, els trobareu doncs, molt ben explicats. Fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Hem parlat d'un tema doncs, que interessa o que pot convenir a molta gent, com és l'al·lèrgia al pol·len i sobretot a la primavera, i donant uns consells des de les plantes que provoquen més fins als organismes que ens poden ajudar i a la vegada què és com actua l'al·lèrgia del pol·len de cara al nostre cos, amb el que hem dit de l'antigen, la immunoglobina, els anticossos del sang i com això dona la histamina i que després doncs, cal tractar amb broncodilatadors o amb antihistamínics. Moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon dia i bona setmana, i serà fins d'aquí un mes amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom, explicant temes doncs, que poden convenir i interessar a tothom. Gràcies.